tot costa.
A 3 mesos perquè tanqui el mercat, sabem que el Barça vol Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid no li posarà fàcil i que el futbolista vol canviar d'aires. Els matalassers tenen un contracte fins al 2030 i el Barça temps i cartes prou bones per no pagar més del que és raonable.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns, 1 de juny de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs ara deies, Enrique Cerez, el president de l'Atlètic de Madrid, ha assegurat avui que Julián Álvarez és jugador matalasser, això ho sabem, per aquesta temporada, i per moltes més. El Barça estaria disposat a pagar 100 milions d'euros per l'argentí, però no sembla a dia d'avui que sigui suficient.
De seguida, l'actualització del mercat. Divendres acabàvem el Tot Costa, pendents de la presentació de Flash Gordon, ara ja jugador del Barça, i ara els següents objectius, com sabeu, són Julián Álvarez i Bernardo Silva, i de seguida el Ramon Salmurri i la Laia Tudel ens posaran al dia.
Segur que els nostres oients s'acostumaran a que parlis d'Anthony Gordon com a Flash Gordon, però hem de recordar que el nom de pila de Gordon, aquest jugador que ha fitxat al Barça, és Anthony.
Es van equivocar quan el van batejar.
Probablement es van equivocar, però ara el DNI, el seu passaport, diu Anthony.
Mala sort.
A l'Espanyol han començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent, amb les bones xifres que ha tingut el club blanc i blau, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats, i amb una mitjana per partit de 28.500. La voluntat del club és consolidar aquestes xifres, per això els preus per la pròxima temporada són els mateixos, només amb la pujada de l'IPC. El Barça femení, l'entrenador Pere Romeu, atès al Club de la Mitjanit aquí a Catalunya Ràdio, i demana que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes. En aquest sentit, confirma que Torrejón continuarà i que volen renovar Salma Parayuelo.
Amb un pòquer a la butxaca i la renovació pendent, és un bon moment per pressionar el club, com ha fet Pere Romeu. Després, amb la Ruth Vila, escoltarem exactament quines són les peticions del tècnic del femení.
Encara en futbol un parell de punts. El Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas, de l'Elx, fins al 2029. Se l'havia vinculat durant la temporada passada amb l'Espanyol, però ha acabat optant pel Celta. I encara en futbol, com dèiem, l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, ja feia temps que estava estudiant per ser entrenador i començarà la seva carrera d'entrenador al Gulf United dels Emirats Àrabs.
Un altre que comença al Golf Pèrsic la carrera com a entrenador, ja ho va fer en el seu dia Xavi Hernández, i ara, no en el mateix país, òbviament, ho intentarà Andrés Iniesta.
En bàsquet ja han quedat definits els play-offs de la Lliga ACB. El Barça va perdre ahir el seu últim partit fent el ridícul a parer del seu propi entrenador. Ha quedat finalment cinquè. Jugarà contra el Múrcia i amb el factor pista en contra. De fet, el primer partit és demà a Múrcia. La penya juga dimecres a Vitoria amb el Baskonia.
Del ridícul del Barça per tancar la fase regular, però sobretot de com es presenten aquests play-offs de l'ACB pels catalans, hem quedat per parlar-ne d'aquí una estoneta amb l'Ernest Macià.
El Manresa ha anunciat també el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys i 1,93 m d'alçada. Prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. A la Lliga de Futbol Sala visita el Barça al Valdepeñas a les 9 del vespre, en el segon partit dels quarts de final. Un triomf laugrana avui suposaria l'accés a les semifinals, i a aquesta hora acaba de començar el partit entre el Barça i l'Igualada d'hoquei patins. És el segon partit del play-off de semifinals de l'hoquei Lliga. Els blaugranes dominen per 1-0 en eliminatòria al millor de 5. Tant aquest Barça Igualada d'hoquei com el Valdepeñas Barça Futbol Sala els podeu seguir en directe a Esport 3. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i Mireia Benito, són els caps de cartell juntament amb la neerlandesa Marianne Vos per la volta que es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran parts 22 equips.
Recordeu que ahir Jonas Vingegaard va segellar el seu triomf al Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història que té al palmarès les tres grans rondes, el Tour, el Giro i la Vuelta.
I en tennis en marxa alguns partits de vuitens de final de Roland Garros en els quadres individuals. El quadre masculí ja ha avançat ronda Cowboy, ara en marxa el partit de Cerúndolo amb Berrettini, el tercer set aquest, no, sí, el tercer set aquest partit encara, i també en marxa el partit d'Aliassim amb Alejandro Tavilo, tampoc no ha finalitzat, en aquest cas Aliassim ha guanyat els dos primers sets, encara el tercer en disputa.
Són els partits que queden per acabar de definir els quarts de final, que demà, per exemple, tindran un plat fort amb el duel entre Zverev i Hodder, això pel que fa al quadre masculí.
El quadre femení ha avançat ronda Kalinskaya, també ha avançat ronda Schneider, que ha eliminat Madison Keys, i Schwalinska acaba de guanyar en dos sets. Per tant, queda un partit per avui, que és el de el vespre, a un quart de nou, el partit entre Lina Sabalenka i Naomi Osaka.
Partit ja en horari nocturn, en sessió nocturna, cosa que fins ara no havia estat habitual ni a Roland Garros ni als grans slam en general. Tot plegat ho passarem per l'ull de falcó de l'Àlex Corretja.
Ja estaríem.
I aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns. Mira, marca l'Igualada al Palau. Barça 0, Igualada 1 a l'inici d'aquest segon partit de les semifinals de la Lliga, de l'Hockey Lliga. Mira, em sembla que m'he precipitat perquè els l'han anul·lat. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Fitxaríeu Bernardo Silva pel Barça? En principi, pel que sabem, hi ha un acord ja bastant, un acord total entre el Barça i el mateix jugador portuguès, pendents que Flick doni el vistiplau, en referència a això al Salmó Ribé amb novetats ara de seguida, i us pregunteu si el fitxaríeu pel Barça. Vam fer aquesta mateixa pregunta fa un parell de mesos, volem saber si la vostra opinió és la mateixa o ha anat variant. Podem votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, com sempre ben pendent la Sònia Oleà.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del senyor Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Anava dient enhorabona per la temporada de l'Arsenal, no, evidentment,
Tampoc mereixia gaire més, la veritat. Bé, crec que mereixia la Premier, però tampoc final va mereixer molt la final de la Champions.
Trabadota, bé. Va intentar jugar les seves cartes i al final no li va sortir bé, però hi va fer la cua.
Sí, no em queixo.
Estàs content?
Sí.
Després anirem cap a...
I tu amb els Knicks encara més.
No, jo fins que guanyem no, i em sembla que no guanyarem, o sigui que bé, ja tindrem temps per parlar de...
Us podeu pujar quatre tius una sobre l'altra per aturar Víctor.
Jo havia proposat recuperar Billy Hernán Gómez per defensar Wembanyama, però no li ha semblat bé a la secretaria tècnica dels Knicks. Laura Brugués, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
Així m'agrada. Avui amb el Dani i amb la Laura i amb un munt de col·laboradors més us explicarem l'actualitat del dia, però abans d'arrencar, ja ho sabeu, toca recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Les trompetes sempre entren bé, això són trompetes. Ramon Salmurri, bona tarda. Què tal?
Estàs pensant per anar a Catalunya Música, eh?
No, sempre entra bé. Primer Alicat, és que sempre penso...
Trompetes entren.
Aquesta és tu solet, eh?
Sí, no. Jo estava pensant que el meu pare, quan alguna cosa no va bé, sempre diu tururut trompeta. Que em fa gràcia, això.
Bé, doncs ara hem perdut el Costa, tot bé?
No l'hem perdut. Grans notícies. I això ho dic seriosament, no com la resta del programa.
Tot costa una dècada.
Què faríem sense una mica de sentit de l'humor i sobretot les trompetes? Que no ens faltin les trompetes. Vinga, fot-li salva.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I wanna be loved.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you.
Avui, en el dia del centenari del naixement de la mítica Marilyn Monroe, el Salva Pou ha volgut trompetes. I wanna be loved by you. Vull ser estimada per tu, en aquest cas. Això deu ser d'alguna pel·li mítica, no sé de quina. Con faldas y a lo loco. I és en català.
Ningú és perfecte.
Ningú és perfecte.
Van fer un concurs.
Ah, sí, sí.
Qui és una de les últimes frases que es diu... Dius, no puc tenir fills, no m'importa. És que sóc un home, ningú és perfecte.
Sí, hòstia, ara m'estic recordant molt
d'això. Billy Wilder.
Billy Wilder.
Hòstia, ah. espera, acabem de...
Hi ha qui té el referent de Flash Gordon i hi ha qui té el de Billy Wilder.
Jo proposo...
Acabem de fer una sessió express de la finestra indiscreta sota la direcció de Ramon Salmurri i els comentaris molt ben documentats de Laura Bruce.
Proposo que cada vegada que parlis de Gordon llanceu la música de Queen, sí. La banda sonora de Flash.
Així serà. Així serà. De fet, el bo d'en Anthony ja va assumint que aquí serà Flash. Flash. I si no ho assumeix, doncs tindrà...
Mira, aquesta.
Ràpid.
Aquesta. Avui no parlarem de Flash Gordon, ja el Salmurri va tenir una llarga jornada laboral divendres per acabar d'endreçar-lo, va assistir a com es tancava l'acord amb el Newcastle.
Va venir amb camell, passant per Aràbia Saudita, va venir amb camell.
Per Aràbia... Ah, val, saps? Molt bé.
Cada vegada que hi ha paperassa enmig amb l'Aràbia Saudita, la cosa s'endarrereix fort.
Però... Bé, anava a dir, clar, en aquest cas la paperassa va fer en Anglaterra i no a Aràbia Saudita.
Sí, però ha de passar...
Saps? El problema era que havia de passar per...
Bé, un dels temes també ha de passar pels sedars dels saudites.
Doncs així encara vau anar de pressa, trobo.
Ah, sí.
En fi, que Anthony Gordon va ser...
Que potser tenia alguna cosa més a fer el divendres a la nit, el Salmurri, després d'una tarda tranquil·la allà a oficines.
Sí, no, ja veu rebre la invitació a venir. No, quan veu acabar el programa, no us hi vaig veure.
Nosaltres potser sí que teníem altres plans. El van convidar a dinar. No es pot queixar, el van convidar a dinar. I a sopar. Bé, a sopar què? No? A sopar no? Perquè jo crec que... Quina hora va començar la presentació?
Estàvem convocats a la 1 del migdia,
sí,
acaba
final...
sent a un... No, una mica més d'un quart. Sí, quan faltant 10 minuts per dos quarts, aproximadament.
Molt bé.
Després ja, el sopar, no?
Sí, ja s'hi podia haver, quedat. M'agrada molt com acaba la cançó. Després parlarem de Flash Gordon. Avui obrirem el laboratori amb Ricard Torquemada per parlar de la incorporació de Gordon, de què aportaria Bernardo Silva, però abans, Salmo, hem de parlar de Julián Álvarez, que divendres el vam deixar en aquesta nebulosa de si el Barça ha fet l'oferta o si no... Però la realitat és que la cosa no serà breu, si és que és, i que avui n'ha parlat Enrique Cerezo, que sempre val la pena escoltar.
El president de l'Atlètic de Madrid, més llenya al foc per part d'Enrique Cerezo, ha declarat que Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid, i no només per aquesta temporada, sinó per moltes altres. Diguem-ne que ha tornat a exhibir una posició de força respecte al futur de Julián Álvarez. El cert és que la pressió que està fent aquests darrers dies l'Atlètic de Madrid va en augment. El Barça ha presentat una proposta per Julián Álvarez, una proposta que gira al voltant d'aquests 100 milions d'euros. A mi el que m'asseguren des de Madrid és que per 100 milions d'euros no el venen ni de broma, però quan parles amb gent del Barça hi ha dues idees que suren sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez. La primera, que no podem oblidar que l'Atlètic de Madrid és un club regit per una propietat nord-americana, Apollo Sports Capital, que tenen el 57% de les accions del club. Aquesta propietat que va adquirir la majoria del club ho va fer també assumint el seu deute de 540 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid, per exemple, la temporada passada va presentar pèrdues. És veritat i és evident que aquesta propera temporada, fent semis de Champions i la final de Copa, no presentarà pèrdues. Però el que vinc a dir és que la propietat nord-americana li interessa vendre. No Julián, sinó futbolistes que li donguin realment un ingrés important.
I això és una cosa que hem de tenir en compte, que tot el que diu l'Atlètic de Madrid està molt bé, però que hi ha una part, i és una part bastant important, la majoritària, que diu, escolti, això és un negoci i nosaltres necessitem entrades importants de capital.
Això que té tot el sentit del món és rebatible, perquè l'Atlètic de Madrid, si posem per cas ingressés 100 o 100 i escaig milions per Julián, haurà de fitxar dos davanters, perquè Griezmann li ha fotut el camp de franc. Vull dir que... No sé si... Bé, ja s'ho arreglaran allà, però no estic segur.
O sigui que empresarialment, un jugador que has fitxat fa dues temporades per 100, vendre'l per 100 un altre cop, no sé si
però
cal
ja
un
saps,
gran negoci.
Ja saps que a nivell comptable...
Futbolísticament segur que no. Mm. Empresarialment ens ho diran els senyors d'Apolo.
I ja saps que a nivell comptable no és el mateix una venda que un fitxatge.
Evident.
I aleshores, segona idea que surt, tenint en compte aquesta realitat de que l'Atlètic de Madrid podria estar interessat en vendre, o almenys l'ànima més econòmica de l'Atlètic de Madrid podria estar interessat en vendre, que és a on el vens. I aquí és on apareix el nom de Nico Williams. Perquè la interpretació que es fa des de certs sectors del barcelonisme és que el que està fent l'Atlètic de Madrid amb tots aquests gestos no és tant tensar la corda amb el Barça, sinó posar pressió al futbolista perquè no accepti la proposta del Barça i accepti, bàsicament, la proposta del Paris Saint-Germain. L'Atlètic de Madrid, el que li interessaria és que el jugador anés a París i no a Barcelona, per dues raons. La primera, perquè el París li pot donar més diners, i la segona, perquè no tens un problema tan gran si se'n va a França com si se'n va a un rival teu. Per això s'està carregant tots aquests dies, s'està posant tota aquesta pressió perquè sigui el propi Julián de dir... Bueno, doncs si haig de sortir, quasi que me'n vaig a París i tindré menys problemes que si me'n vaig a Barcelona. A partir d'aquí, cal veure si el jugador aguanta o no aguanta. I aquí, quan parles amb gent del Barça, diuen... Sí, sí, però Julián no és Nico. Diguem-ne que Nico és un nano de Bilbao, no, el seu germà tal, i aquesta realitat no té res a veure. I en aquest sentit, sí que, diguem-ne, a fons del Barça... El que diuen és, compte que no hi pugui haver algun gest de Julián Álvarez els propers dies des de la convocatòria de la selecció argentina. I que si hi ha un gest, el Barça no deixarà tirat a Julián Álvarez. Almenys a mi això és el que m'expliquen hores
d'ara. Això és el que em fa espor de tot. Perquè no deixar-lo penjat, arribat al cas, pot acabar sent... doncs hem d'anar pujant l'oferta fins a cotes que a mi... Molt més enllà del 100, em sembla que no són raonables, però, en fi, és la meva...
Bé, el Barça entén que, diguem-ne, si Julián li trasllada a l'Atlètic de Madrid, escolti, que jo vull anar al Barça,
sí, clar,
diguem-ne, però... mata la carta del Paris Saint-Germain, però que el Barça té una millor posició negociadora que no passi
això,
el jugador.
Això és evident, però si el posat de l'Atlètic de Madrid és... Ah, molt bé, d'acord, doncs veniu aquí amb 150 quilos, doncs gràcies, i aleshores potser sí... I parlo en hipòtesi, sí que l'haurem de deixar penjat. En tot cas, interessant aquest escenari que ens dibuixa el Salmo per entendre que aquesta operació, a diferència de la de Flash Gordon, no serà una operació llampec, sinó, m'atreviria a dir, que una guerra de nervis, de deixar córrer el temps i fins i tot els esdeveniments. Aquí hi ha un altre factor que aquest pot jugar contra el Barça, que és que Julián Álvarez ho rebenti al Mundial i llavors sí que el jugador s'encareixi encara més. Laura, Dani, com veieu aquesta operació aranya?
Ho estan comentant amb la Laura abans de començar el programa, que això serà un col·laborat de l'estiu, que marxarem de vacances o ella marxarà i quan torni encara estarà el tema. Jo crec que és una partida de pòquer, una partida d'escacs, i la lògica indica que si ell realment vol venir, doncs no sé si per 120 o per 130 o on és el llindar, però es farà. Ara, a mi em fa molta mandra i em carrego molt de paciència perquè ja vaig passar dos estius amb la gent de Bilbao fent-se la víctima emprenyada, que sembla que el Barça és molt dolent, que va segrestar amb un passamuntanyes als jugadors i tal, i ara l'Atlètic de Madrid. Hem passat l'Espanyol, també. Que dolent és el Barça que en roba Joan García. Bueno, escolta, jo entenc que estiguis emprenyat, però emprenyat amb el futbolista, que és el que vol venir.
Totalment.
Nico és el que va seure's a negociar amb el Barça, Joan García és el que va decidir venir al Barça, i ara és Julián el que aparentment vol venir. Per tant, tot aquest joc que fa l'Atlètic de Madrid de xarxes socials i tal, si realment tingués valor i atreviment, el faria amb el jugador, no amb el Barça, que el Barça al final és un equip que se li ha perdut Lewandowski i vol fitxar un davanter centre, com és el més normal i com és el que fa l'Atlètic de Madrid quan vol anar a fitxar Baena o vol anar a fitxar Sorlot. És exactament el mateix.
Això és evident, el que passa... Entenc que els de l'Atlètic de Madrid es cansen de sentir la cançoneta de Julián, Julián, Julián.
Ja, però és culpa de Julián, això. Si Julián no, s'obri i diu,
escomptat,
me quedo en l'Atlético...
Totalment.
No estaria malament.
Totalment. Però ja ho vaig explicar divendres, que a mi em sembla que... Vaja, el serialet de tuits i...
Escolta'm, el representant de Julián estava sopant amb la porta de Coy i Echeverría.
És que no cal donar... És exactament el que ha dit el Dani. No cal donar-hi més voltes, perquè és que és el jugador qui està disposat a venir aquí. Vull dir, una altra cosa és que el jugador digués no, és que jo em vull quedar a l'Atlètic de Madrid. Escolta, no en parlem més, però és evident que no és el cas. Laura.
Sí, difícil, una operació difícil, com dèiem, que serà el col·laborador de l'estiu, però és això, jo m'agafaria, si al Barça realment li interessa fitxar-lo, que el jugador vulgui venir, això és un gran què, però tampoc faria un disbarat, com dius tu, 100.000 o el que sigui, però no vindria boig per fitxar-lo.
100 milions.
Si fos per
100.000,
encara em perdo molts euros.
Tanquem aquesta tarda.
No, però és cert, o sigui, no faria un disbarat, no faria una bogeria, no em tornaria boig per fitxar-lo. Si arriben a un acord bé, però si no, guita, si es queda a l'Atlètic de Madrid o si no, que se'n vagi a París. El cert és que, mira, li pot demanar consell a Messi perquè ha estat a París i ha estat al Barça. Uh-huh. I el cert és que el Barça, Flick, sabem que té capacitat de seducció, que truca jugadors quan interessen i els hi sap explicar bé el projecte perquè acaba de convèncer-los si tenen algun dubte. I també és cert que el PSG a hores d'ara amb Luis Enrique i la banqueta és un equip molt atractiu.
Perquè en l'univers dels nous, Julián, sense que sigui ben bé un nou, que no, per mi no ho és, però com que el Barça el vol de nou, ho farem així. El situeu a l'altura dels Hollands, Mbappé, Harry Kane? O
el graó, per mi el graó immediatament inferior. Per mi no és com Haaland ni és com Mbappé, però és un futbolista d'un nivell que pot tornar... És que la temporada que ha fet, compta, perquè en Copa i en Champions molt bé, però en la Lliga,
sí, sí.
No, a la Lliga és bastant...
Per això dic que...
Està a les antípodes, Mbappé i Haaland.
El que no et pot passar és que se t'escalfi el morro. Ja sé que en aquell moment tenia molts diners i ara no. Però no et pot passar que és... Escolti, Dembélé, quan és? Coutinho, quan és? No, això... El Barça ara no li pot passar, per més que no vulguis deixar
doncs,
penjat el
si
jugador.
Si el Barça no li pot passar, el Barça el que faria bé és anar mirant opcions bé. I
clar, sí.
Perquè jo veig difícil que un Atlètic de Madrid que va fitxar aquest futbolista ara fa dues temporades, que per tant, entre cometes, l'ha pogut gaudir poc, ara te'l vulgui vendre pel mateix preu pel qual el va comprar. Vull dir, aquest jugador no s'ha devaluat, si de cas.
No. Tampoc veig que hagi crescut bé, molt.
Ja veurem el que passa al Mundial, per exemple.
Ah, això sí, això sí.
Però allò de... Quan un jugador vol marxa del seu club, jo crec que és una cosa que ens ha quedat antiga. És a dir, que és una cosa que passava als 90. Jo, a dia d'avui, si un jugador vol marxar i el seu club s'hi aferra a la clàusula, ho pots tenir bastant complicat perquè tu pots pensar, no, clar, però si el jugador fa una demostració pública, després el públic ho perdona tot quan... Bé, li va perdonar a Griezmann anar-se'n al Barça.
Sí, però van tardar, eh?
Bé, van tardar, en Julián segurament tardarà, però que tu, des del punt de vista de l'Atlètic de Madrid, si tu te'l vols quedar, doncs si el jugador està enfadat, estarà enfadat 15 dies.
Jo crec que això no és
perquè
tan fàcil...
Perquè els jugadors acaben sent professionals.
Llevat que tu siguis al PSG i diguis, aquest tio a l'agrada. I això, que jo sàpiga, només ho pot fer el PSG.
Però és que no cal a l'agrada. Si a Julián acabés la temporada vinent, encara tindria algun tipus de força, però a Julián li queden 3 anys. Que no vol jugar, doncs no jugaràs 3 anys.
No, home...
Vull dir que si Julián es queda, Julián es comportarà com un professional i jugarà tot l'any a l'Atlètic de Madrid. I l'estiu que ve ja en parlarem.
Jo
ja, però és que el Barça
jo no crec
ara.
Que això sigui...
Sí, però per això...
Ja, des del punt de vista de l'Atlètic de Madrid...
Jo parlo des del punt de vista de l'Atlètic de Madrid, que l'Atlètic de Madrid, si realment, que aquesta s'ha de veure, però si realment no el vol vendre, pot utilitzar una posició molt de força.
Tenir un tio a contracor, quan podries ingressar 100, d'acord, entenc que no ho acceptin, però que sé, 120... I si tens el tema aquest d'Apolo i tens deutes i tal, jo, entre tenir un tio emprenyat 2 anys...
Sí, jo estic parlant de si el Barça no pot arribar a segons quines xifres, que ho deixi estar. És a dir, sí, si el Barça pensa que per 100 milions el traurà, jo ho veig bastant difícil.
No, jo també.
Jo no sé fins on vol arribar el Barça. Jo sé fins on arribaria jo i no és gaire més enllà si és que pujaria dels 100 milions. A mi, xifres que s'estan parlant ara, 130, 150, em sembla que no estan justificades, però...
No ets gaire fan, de Julián.
No molt, però no crec que valgui 130 milions i menys en la situació del Barça.
La qüestió és què portaràs i a canvi de quin preu si no pots portar Julián. És a dir, si et baixa molt el nivell i acabes pagant igualment 80, doncs potser sí que val la pena fer l'esforç d'arribar a 130, no ho sé.
També és veritat que des de l'òptica de l'Atlètic de Madrid, crec que ho comentàvem divendres, clar, si has pagat 80 per Gordon, o 80 o...
Sí, sí, 80.
70
més 10.
Clar, m'està venint vostè a comprar Julián Álvarez i no vol pagar més de 100, expliqui-m'ho bé això. Bé, doncs suposo que formarà part de la guerra de nervis de l'estiu. Bé, així està el present de Julián Álvarez. Ara parlem del de Bernardo Silva. És que divendres el Salmo ens explicava que l'operació Bernardo al Barça depenia del vistiplau de Hansi Flick, que podria acabar sent que sí, eh?
Sí, fa tota la pinta. De fet,
estem convencent.
Sí, ha anat canviant la seva mirada i el que fins ara era un no, ara ja és un sí, i és un sí condicionat. Diguem-ne que la condició que posa Hansi Flick per la incorporació de Bernardo Silva és una mica que es buidi el vestidor. Hansi Flick entén que tenia les posicions ocupades i posicions plenes, i davant la insistència, diguem-ne, de la direcció esportiva del club en la incorporació de Bernardo Silva, doncs Hansi Flick s'hi ha acabat posant bé, però diu... D'acord, però, com a mínim, allibereu-me una mica el vestidor. I aquí és on apareixen tres noms. El primer, cap d'ells et sorprendrà massa, eh? El primer, el de Marc Casado. Ja et vaig explicar temps enrere que el propi jugador tenia interès en sortir, per tant, fet i fet, ja som allà. El segon, el de Runi Bardagi. Avui TV3 explicava que el Barça ja treballa en la sortida del futbolista. És una sortida en forma de cessió, no de venda, de cessió. I això és per dos elements. El primer, perquè, diguem-ne... Ho dic perquè a mi m'ha sorprès. Jo pensava que Bardagi era un futbolista amb el que el Barça podia comptar un ingrés aquesta temporada, i això no és així. Doncs, bàsicament, hi ha dos elements per això. El Barça el va fitxar per 2 milions d'euros, i, diguem-ne, que la mirada del club és que és un jugador que pot tenir molt mercat, però que s'ha de treballar una mica més en la seva projecció, i això passa més per una cessió que per una venda directa. I segon, perquè el fet de no entrar a la convocatòria de Suècia pel Mundial ho ha alterat tot. Diguem-ne que està una mica a l'espera de si entrava o no al Mundial, i el Mundial que feia...
Sí, l'ha devaluat.
Al no entrar al Mundial s'ha optat per una cessió, i a partir d'aquí doncs ja veurem. I el tercer, el de Marcus Rashford. Ja saps que el Barça té aquella opció de compra, tal i qual. Parlàvem de...
Això no li costarà gens al Barça.
No, correcte. Però diguem-ne que se li buida el vestidor a Flick, que és la condició que ha posat el tècnic, i com que amb el futbolista ja està tot acordat i tancat, doncs s'acabarà fent. Dic que aquests tres... O sigui, no estic dient que perquè arribi Bernardo Silva aquests tres jugadors hagin de sortir. No. El que dic és que Bernardo Silva arribarà i es treballarà en la sortida d'aquests tres jugadors.
Tampoc ha de ser una cosa imminent, eh?
No crec que triguis gaire, eh?
No?
Bé, no, perquè la condició era que Flick donés el vistiplau. Tens el vistiplau de Flick, doncs... A mi no em sorprèn.
No, clar, en aquest cas no hi ha terceres parts perquè no té club. És a dir, si tu tens l'acord amb ella, efectivament, si Flick dona el vistiplau, doncs endavant les atxes... És a dir, entenc que no necessites que aquestes operacions estiguin en marxa, perquè
no,
si no...
No, és el que et deia, o sigui, que no és que tu necessitis que això passi per inscriure Bernardo
Silva.
Sinó
com a idea.
No, tu ja el pots fer. Bernardo Silva ja el fas. Però la condició que ha posat Flick és d'acord, però aquestes tres operacions les fem. Teniu tot l'estiu per fer-les, però les fem.
D'acord. Sou bernardistes?
Si parlem de la tècnica del jugador, sí, evidentment. A mi, de tots els noms que sona, és el que em genera més dubtes. Perquè, no per la qualitat del futbolista, sinó perquè se m'assembla molt a Gundogan. Com a fitxatge, vull dir. No sé si arriba tard, no sé si físicament com està, i a sobre, que a Gundogan no li passava tampoc, però que és una... Que a qui treus per posar Bernardo Silva? O sigui, és un futbolista que se m'assembla molt a... O sigui, no s'assembla exactament, però vull dir, tu ja tens a Gavi, a Olmo, a Fermín, tens futbolistes que els has d'encabir, i jo no sé Bernardo Silva en lloc d'aquí ocupar aquests minuts, perquè aquests tres que ha dit el Salmo estan molt bé, però no s'assemblen com una ou una casta. Vull dir, ni Casado s'assembla a Bernardo Silva, ni
no
Rashford.
No és una qüestió futbolística,
per
evidentment.
Per tant, els minuts a Bernardo Silva d'on surten?
Suposo que, per exemple, per donar més descans a jugadors com Pedri, o per quan hi hagi lesions. El que passa que jo no sé fitxa que tu li hauràs de pagar a Bernardo Silva si és una fitxa de jugador suplent, perquè jo crec que efectivament la idea és una mica aquesta, no? Que ve a complementar la plantilla. No basaràs el projecte en un jugador de 32 anys.
El jugador ha fet un esforç majúscul per
rebaixar la xifra respecte al City, sí.
Però molt important, a mi, des del Barça m'asseguren que realment, diguem-ne que
ha estat una rebaixa important respecte al que cobrava el City no vol dir que sigui fitxa barat, de suplent del Barça, perquè ens entenguem.
No, clar que no, òbviament no, però Rashford, Casado, Bardaggi, òbviament Casado i Bardaggi no deuen tenir fitxes molt altes, però si sumes les tres fitxes, doncs...
En tot cas, el que se suposa que pretens és tenir una plantilla una mica més profunda, perquè el dia que Pedri no hi és o té una baixa forma, com ha passat en aquest tram final de temporada, puguis tenir un far al mig del camp que jo no veig en cap dels altres jugadors. És a dir, Flick té moltíssims perfils al mig del camp, la majoria els ha esmentat el Dani.
Però De Jong sé que ho pot fer una mica.
No? Per mi no.
No, evidentment ningú és Pedri, però...
Però el que vull dir és que serà titular? Segurament no, perquè ara mateix... no sé si el mateix De Jong, però en tot cas Bernardo de mig centre és evident que no pot jugar... De Jong o Bernal, Pedri i Fermino...
Mira, l'última mitja hora al Metropolitano de la Champions, tu l'acabes amb Bardaggi sobre el camp. Sí, en lloc de Bardaggi. És Bernardo Silva...
Que després tens un altre tema, que suposo que després ja anirem, o ja ho l'heu tractat, que és Gordon i Rafinha. O sigui, és que ja anem...
Clar,
no hi cap tothom.
Però aquesta és la gran gràcia, clar. Dani, que és que aquest any el que passava és que quan es lesiona un jugador, tu miraves i baixava el nivell de la plantilla. Clar. La gràcia dels equips potents és que tu no tinguis molt clar fins i tot si jugarà qui jugarà de titular, si Gordon o Rafinha, per exemple.
Ja, però si demà tens una final de Champions...
Que arribi en millor forma, sí, l'altre no jugarà. Sí.
O sigui, per començar ja tens Olmo i Fermín,
mira,
que sempre lluiten l'un amb l'altre.
D'acord,
Dani. Tens Rafinha i Gordon. I si ara tens Bernardo Silva, el tens PSG, Pedri, De Jong, Bernal... No sé què.
El PSG va jugar a la final de Champions aquest dissabte, i a la segona part entra Barcolà.
Sí, sí.
Que Barcolà podria ser perfectament titular al Barça.
I tant. Sí. Sí, sí.
I Barcolà ha estat tot l'any sent el suplent dels tres que té al davant.
És que ho has de fer així, perquè us recordo que si el Barça hagués eliminat l'Atlètic de Madrid, s'hauria plantat a les semifinals de la Champions sense Lamine i sense Rafinha. És a dir, si tu vols... Jo no sé si el Barça està molt lluny o molt a prop del PSG, però el que està clar és que has de tenir una mica més de profunditat de plantilla, ja no només de nombre, sinó també en qualitat. És que a mi em passa al revés que tu. De tots els fitxatges, el que veig més clar és el de Bernardo Silva.
I a part...
Puc equivocar, perquè el record de Gundogan és evident que hi és. Jo crec que no és exactament...
Pot sortir com Gundogan o pot sortir com Lewandowski?
També és veritat que Gundogan...
No va tenir un mal rendiment aquell any que va ser
el Barça.
El que
passa, l'any col·lectiu va ser horrorós, però Gundogan jo crec que va jugar molt. Tinc aquest record, Laura. Però...
No, que a part de la qualitat indiscutible que té aquest jugador, a mi també el que m'agrada és la veterania que portaria una plantilla a moments claus, com sobretot pensant en Europa. Perquè fa falta, són jugadors molt joves, tots els titularíssims que tenim al Barça, que hi ha al Barça, tots els que heu dit, De Jong té 29 anys, ja no parlem de Pedri, Olmo, Fermín, jugadors molt joves, que reclamem a vegades? Veterania, en aquests partits tan importants de fases finals de la Champions, i jo crec que precisament Bernardo Silva aportarà, a part de la seva qualitat, aquest plus de veterania que a vegades li hem reclamat a un equip massa jove com és el Barça.
Molt bé, doncs a veure si el portuguès es converteix o no en el segon fitxatge del Barça aquest estiu, donant per fet que el de Julián Álvarez va per més llarg. Va, parlant de mercat, obrim el laboratori.
Torque Lab.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, de Julián Álvarez ja n'hem parlat molt. Voldria centrar-me en A, Anthony Gordon, el fitxatge llampec de la setmana passada. Encara no
flash.
Flash, sí, sí. Encara no havíem tingut temps de parlar-ne amb tu. És un fitxatge que t'agrada, li veus capacitat de més enllà d'això que ara comentava el Dani, sí. De si serà una alternativa a Rafinha, sí, sí. O serà un afegit a Rafinha, li veus capacitat de millorar l'actual escenari ofensiu del Barça?
Sí, mira, jo hi ha dues coses sobre el fitxatge que jo crec que hem de tenir en compte durant aquest estiu. Un és el que parlàveu. Per mi és imprescindible saber els rols que tindran els jugadors i quina acceptació tenen dels rols que són encarregats, per dir-ho d'una manera. Perquè jo crec que el Barça tenia una barreja bastant ideal sobre rols com Ferran, que tant li és jugat de titular o de suplent, i Pessiga, de Lewandowski, que sap que ha d'anar deixant minuts, de Gerard Martín, que se'ls va trobant, de Valde, que cancel·la el Pessiga, de la competència de Daniel Mofermín, de Gavi i Marc Bernal aprofitant qualsevol escletxa, tot i que ja sabem que De Jong sembla intocable, de Pedri, que és fonamental i estructural, de Lamine Yamal, que té un verdatge que no li fa ombra, però que li pot donar minuts de descans, després li n'ha donat menys. És a dir, per mi no està en la configuració futbolística, sinó també la configuració de plantilla. Ara quan la Sònia deia, és que no tindrà fitxa de suplent, bé, és que haurem de veure, a més de la fitxa, quin rol et dona la plantilla i quina capacitat tens tu per acceptar això. D'aquí neix la química en un equip, que tothom sàpiga quin rol té i que estigui satisfet amb el que té. No sabem quin rol vol tenir Bernardo Silva per aquesta última etapa on ha fet un sacrifici tan gran econòmicament. Potser està molt obert a tenir qualsevol rol perquè li fa molta il·lusió jugar al Barça i ajudar i ser complement, com deia la Laura, des del punt de vista d'experiència d'una jantada jove. Doncs Gordon, per mi, és un cas similar. Jo crec que Gordon, d'entrada, és un futbolista que li suma molt al Barça perquè està fet per Flick. Flick sap el que buscava i d'aquí que ha girat tot tan ràpid. Per mi el Barça aquesta temporada, per mi, ha atacat millor i ha defensat pitjor. Potser ho ha maquillat últimament en defensa perquè ha tirat la línia més enrere, s'ha protegit. Però diríem que el Barça d'essència, el Barça de la primera temporada de Flick, jo crec que on s'ha ressentit és defensivament. I això ha fet que s'hagi hagut de protegir a través de possessions més llargues, a través de més control, perquè patia defensivament. No perquè patís ofensivament, des del meu punt de vista. Per tant, el que jo crec que Flick busca és algú que li recuperi aquell punt de pressió. La pressió genera vertigen, et dona possibilitat de fer atacs curts per tenir defenses curtes. Quan tu vols atacar llarg és perquè a vegades no pots recuperar la pilota massa aviat o no estàs preparat per la pressió, i jo crec que aquí és on Gordon marca diferències. Tot i això, per mi, d'entrada, no crec que sigui titular amb Lamine Yamal el nou i Rafinha, perquè si el Barça busca titulars al mercat, busca un nou, podria buscar un central si vols, però no busca ni un migcampista titular ni un extrem esquerre titular. Per mi Gordon millora Rafinha perquè et dona un context col·lectiu molt més fiable, un jugador més intens, més vertical, més capaç d'anar a l'espai. Rashford és un jugador d'acceleració, però sobretot a través de la possessió.
Millora Rafinha i volies dir millora Rashford.
Sí, hem saltat tots a la cadira.
Perdó, sí, sí, de que haver volgut dir això. No? Sí, sí, millora Rashford, no millora Rafinha. No, millora Rashford. No, d'entrada per mi no. D'entrada per mi no. Ara bé, tampoc sabem què pot passar al mercat, no? No aquest estiu, sinó el pròxim estiu. I amb Gordon doncs fas un pas endavant d'un jugador que a més fa la sensació que ve super agraït, super il·lusionat amb el rol que li toqui, que el seu, o sigui, això es nota, aquest desig, i per tant és un jugador que sumarà molt. A mi futbolísticament em sembla més Ferran, perdó, que Rafinha, té trets de Rafinha, però per mi és un jugador on marca diferències en la ruptura, en la pressió, amb aquest treball col·lectiu, saber que és un jugador esmolat, però que com menys pilota toqui per ser esmolat millor, és a dir, no és un jugador hàbil al dribbling, però és un excel·lent accelerador, un excel·lent jugador a la desmarcada a l'espai, i per tant, fantàstic. Mira, una garantia del fitxatge és que es barallaven per Gordon el Bayern i el Barça, com es van barallar per Luis Díaz el Bayern i el Barça, perquè si Flick vol el que vol Kompany, perquè la tendència de tots dos equips, com el PSG, és de pressió altíssima, molta intensitat, verticalitat, electricitat, jugadors que vagin bé a l'espai. El Bayern buscava un suplent per Luis Díaz, l'ha guanyat el Barça. El Bayern i el Barça buscaven un titular, o un titular entre cometes en el cas del Barça, perquè no sabíem si Luis Díaz es faria un forat, el va guanyar el Bayern. Jo no crec que el Bayern pensés fitxar Gordon per substituir Olise, Harry Kane o Luis Díaz.
No semblaria, no. Escolta'm, ha arribat el cas que no ens ha sortit el nou? Si Gordon hagués de jugar de nou, com a primera opció no ens fa el fet, no?
No, ho pot fer, però tens un Ferran i un Gordon.
Mm-hmm, d'acord.
O sigui, que són jugadors que poden jugar de nou, però si el Barça busca algú que marqui diferències, jo crec que cap dels dos et compleix. Jo crec que Ferran i Gordon faran jugar més còmode a la Minya Mal, faran jugar més còmode a l'equip, perquè faran moltes ruptures, generaran molts espais, però m'imagino del Barça que està buscant un nou que marqui diferències de cara a porteria, cosa que amb Julián també hauríem de valorar quina mena de nou és, sí, i quina arquitectura ofensiva està pensant el Barça, eh? Vull dir, sí, sí. Però fa la sensació que va per aquí.
Ah, per cert, deixeu-m'ho dir perquè és de justícia. Fa un any, quan el Barça es debatia entre Luis Díaz, Nico Williams i la iaia que fuma, el Ricard deia que l'extrem esquerre que ha de fitxar el Barça és un tio que faci els quilòmetres, que no faran Lamine i Lewandowski en aquell moment, ara ja no hi és. I un any després el Barça ha tirat per aquest perfil, i és per això que el Ricard està entusiasmat amb les aportacions de Flash Gordon des de la fase defensiva.
Bé, ja sabeu totes aquestes dades que han sortit, no? Esforços curts, sí, sí. Alta intensitat...
El Bernat no parla d'una altra cosa a la redacció.
Sí, ho sé.
Ell busca nous que facin gols.
És el mateix.
Pregunta.
De fet, ha pronunciat la frase a la redacció: enhorabona als que voleu nous que no facin gols.
Sí, ho sé. Ho sé que va per aquí.
Rafinha i Gordon poden jugar junts. Rafinha de mitja punta, que ho ha fet alguna vegada i no ens agrada. Bueno, a mi crec que perds la tal. Vull dir,
m'hi pots incloure.
Gordon és suplent de Rafinha?
A mi, Dani, em fa la sensació que Gordon és una segona opció a Rafinha.
Val.
I una segona opció al nou que vingui, si vols, i un jugador, insisteixo, amb formes molt similars a les de Ferran, que li donarà al Barça aquest treball que necessita en la pressió, perquè és que, ara que deia el Jordi això sobre Lamine Yamal, és que aquest any, quan han jugat Lewandowski, Rashford i Lamine Yamal, clar, és que era impossible que l'equip no es debilités. No oblidem que ha posat Gavi, Fermín, de fals extrem esquerre, i no només per jugar amb pilota, sinó per pressionar a dalt, perquè Gavi i Fermín li donaven aquesta intensitat i li compensava tot això. Amb això, Gordon, ho tens garantit, perquè a més és un futbolista que més sap quan ha de pressionar, és a dir, és un especialista. No estem parlant només d'un jugador de gran desplegament, sinó que és un jugador que defensa cap endavant molt bé.
Torque, també recordo que estaves bastant a favor, fins i tot entusiasmat, quan el Barça va fitxar Rafinha, i és cert que al principi no va acabar de funcionar, però ha acabat resultant probablement el que t'havies imaginat.
Sí, gairebé vaig llançar la tovallola, per això tot s'ha de dir.
Però bé, ha donat el Rafinha que tu esperaves quan va marxar d'Anglaterra. Dels dos, pel teu gust futbolístic personal, quin dels dos t'agrada més?
Entre
Rafinha i Gordon.
Rafinha. Jo crec que Gordon, a mi em sorprendria que tingués el pic que té Rafinha. Jo a Gordon el veig un excel·lent complement, i jo crec que les davanteres i les plantilles han de tenir, entre cometes, tots els rols i totes les classes socials futbolístiques, i que el Barça agraeix un perfil com Gordon. El Barça de Guardiola tenia Pedro al costat d'artistes. Fins que no va arribar Messi, Juli va estar per aquí barrejant amb els cracs, la línia del davant. Jo crec que aquest perfil el Barça el necessita. I el cas de Gordon és un cas, insisteixo, similar al de Ferran, que per mi són futbolistes que et poden fer diferents feines. Ara, en principi, jo no espero que el Barça guanyi títols gràcies a Gordon, ni que guanyi grans partits gràcies a Gordon, sinó, o sigui, és a dir, que no sigui ell l'artista, l'actor principal, però que és un actor secundari que farà que la màquina funcioni millor, que els migcampistes se sentin més còmodes, que la defensa se senti més protegida i que els davanters tinguin un bon complement, perquè és un jugador que li dona molta profunditat a l'equip.
Acabo, Ricard. Ara parlàvem de Bernardo Silva. Ahir la nit al Club de la Mitjanit vas dir alguna cosa així com que et costaria dir que no, però no et vaig percebre un gran entusiasme amb el fitxatge del portuguès. Ho vaig interpretar bé? No, sí. no et torna boig, eh?
O sigui, una mica amb la línia del que dèieu, clar, serà difícil separar del cap el millor Bernardo Silva, que és el que tenim al cap, del Bernardo Silva que pot jugar al Barça, no? Yeah. Per tant, ens hem d'adaptar ell el que li demani l'equip o li exigeixi l'entrenador des del punt de vista del rol, i si cal ser suplent, diríem, doncs ser-ho i jugar a la posició perquè ell pot donar molta polivalència on el Barça el necessiti, com nosaltres entendre que Bernardo Silva ens pot donar dosis del jugador que tenim al cap. Em costa dir que no, perquè per mi és un futbolista que aquesta dècada a mi m'ha enamorat, o sigui, és un dels meus jugadors preferits i entenc que ho fa tot bé, però clar, estic d'acord amb el Dani, o sigui, el que no faria és cap sacrifici del que el Barça ja té com a base, com a fonament. O sigui, no té cap sentit que a Bernardo Silva li prengui minuts a cap dels jugadors joves que ha d'anar creixent i que forma el present i sobretot significa el futur del Barça. Ara, per estimular la competència, sí, perquè Dani Olmo posi una marxa més o tingui menys minuts, perquè Dani Olmo l'estem esperant amb una funció de... No, amb
no,
una
no,
funció
no, clar,
superior.
És que si ens imaginem la millor versió de Dani Olmo, potser ja el veig menys. Jo me l'imagino fent sobrat el que fa Pedri, sobrat no al mateix nivell, perquè Pedri és el millor, però replicant el que fa Pedri i arribat al cas fent de Dani Olmo pel que li hem vist fins ara, com a mínim al mateix nivell.
Sí, vull dir que posa les piles als mitjapuntes,
això,
no?
Sí.
I que li dona un descans a Pedri o que pot donar al Barça la pausa que necessita amb un altre metrònom. Jo el veig molt en aquesta última etapa de la seva carrera, en aquesta posició, d'aquesta segona alçada, controlant el ritme, ajuntant l'equip, entenent, perquè l'entén perfectament, la pressió i com l'ha de fer, donant aquest punt de pausa d'experiència, de seguretat, més que molt a prop de l'àrea on ha perdut un punt d'espurna i on li costarà més doncs fer un dribbling per trobar una posició de xut o filtrar l'última passada en el moment just o tenir aquella espurna per fer fins i tot una combinació, una desmarcada. Ho pot fer perquè no és tan gran, tampoc.
No, no,
però el veig més en un altre que el Barça li pot donar un altre registre una miqueta més enrere, però sempre com a això, com a una alternativa.
Molt bé, doncs aquesta és la mirada que té el Ricard sobre el primer fitxatge del Barça aquesta temporada, Flash Gordon, i sobre el que podria ser un altre fitxatge més o menys imminent, com ara ens explicava el Salmo de Bernardo Silva. Ricard, abraçada, gràcies.
A vosaltres, adéu.
Que per cert, tot això, el Salmo té una clau de per què Deco i el seu equip s'estan bellugant amb tanta urgència en aquest mercat.
És una cosa que a mi m'ha creat l'atenció, la celeritat amb la que el Barça s'està movent en aquest mercat de...
Correcte, celeritat
de
és la paraula i no urgència.
I bàsicament, diguem-ne que és multifactorial, hi ha un primer element important, que això ja t'ho explicava la Laia Tudel dies enrere, que és que el Barça té molt clar que aquest és un estiu en què estan en la norma 1-1, ha de fer tots els moviments que pugui.
Me lo quitan de las manos.
Exactament. Per, diguem-ne que el que hagi de venir al futur, doncs...
No deixis per demà el que puguis fer avui.
Exactament. El segon, que és any de Mundial, i l'any de Mundial, doncs, altera el mercat i produeix certa inflació. I després, el tercer argument, que és que des de fa una temporada aproximadament el Barça ha decidit aplicar aquesta política que, diguem-ne, prou ja d'esperar a que surtin futbolistes per incorporar-ne, sinó fer-ho a l'inrevés.
Sí, la tàctica metro, oblida-te'n. Primer entrem, i si volen sortir, ja...
I el cas més clar amb això, per exemple, seria el cas de la porteria del Barça. És a dir, Sí,
sí, aquí realment hi ha una autèntica gernació de porters.
No,
entre els que tenim i els que tornen...
Que després de temps dient que la fitxa Ter Stegen, sí, sí, el millor que... O sigui, que és el propi jugador, sí, sí, qui pica la porta per sortir quan veu que no té protagonisme.
La fitxa de Ter Stegen torna. L'altre dia li vaig llegir al Ferran Martínez que deia que si posava bé una possible sortida... Tinc curiositat per veure què Kizir posar-s'hi bé amb dues temporades de contracte per davant. En tot cas, aquesta és l'explicació de per què Deco va per feina o vol anar per feina. Salmo, gràcies.
Vagi bé.
De Bernardo Silva preguntem avui. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Fitxaríeu Bernardo Silva pel Barça? És la segona vegada que preguntem pel portuguès. Hem tingut més sort aquest cop amb la nostra audiència?
Bé, si fa no fa, ve a ser... Vaja, aviam. Sí, 78%, no 22%.
Home, doncs és un canvi...
L'altra vegada que va guanyar el no...
El mateix, però a l'inrevés.
Venen a ser els mateixos números, però, ara, exacte, ara. Però a l'inrevés.
Hi ha alguna cosa que ha percebut la nostra audiència?
Curiós. Ben curiós,
no,
eh?
Jo no hi veig diferència amb la situació
del Pau. Sí, amb el temps millorat, Bernardo Silva.
Ja, aquest sí. Mes i mig l'han...
Clar.
No, és perquè ha dit que vol venir al Barça, o perquè se sap que vol venir al Barça.
Pot
molt curiós, realment.
Sí, sí. Ha girat. La pregunta era exactament la mateixa.
Sí, a més, sí. Recordo que la situació era queda lliure, vull dir que no és que no pogués pensar que s'havia de pagar algun traspàs. Bé, no sé, en tot cas, particularment celebro aquest canvi de parer.
Doncs mira, el Biel diu sí, però baratet i assumint un rol menys protagonista, no hauria de convertir-se en un obstacle per a la progressió dels més joves. El Josep Figueres diu gratis, sense prima de fitxatge i amb un sou normal, sí. La Fina Mas diu si Flick el demana i el salari va d'acord amb l'edat i el rendiment, sí. El Robert diu sí, és un bon jugador i sembla una bona oportunitat, però al mig del camp tenim overbooking i cal un golejador i un central. El Josep diu fitxem Bernardo i venem a De Jong, aquesta seria una jugada mestra. El JR, hi ha més d'una opinió que apunta cap a aquesta opció, de vendre De Jong. El JR diu
jo
per
crec
guanyar...
que això no passarà, però vaja, perquè el jugador no vol marxar i perquè Flick li agrada De Jong.
El JR diu, per guanyar la Champions calen jugadors com aquest, amb molta experiència, sense cap mena de dubte, seria un gran fitxatge. Jo el portaria amb els ulls tancats ara mateix. A Instagram el Francesc Duc diu, oi tant que sí, amb Bernardo i Pedri, no hi ha ni Déu que els hi prengui la pilota, el segon jugador amb més minuts l'any passat, amb Pep, que ve gratis i sent els colors, amb els ulls tancats. El Jorgito diu, sí, millor Bernardo, amb 45 Olmo en el seu prime. I el Domènec diu, i tant, és un top, lideratge, qualitat i competència, cos zero i amb ganes de venir. Què voleu més?
Doncs Bernardo ja goleja abans de fitxar pel Barça. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Farem una pausa i ja sé que el Salmurri ha dit no, ara no hi ha pressa perquè surtin jugadors, però en sortirà un i aviat, de seguida us ho explica la Laia Tudel. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Mira, mama, un estel fugaç.
Demana un desig, corre.
Vull viure unes colònies així tots els estius.
Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. t'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. A mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
Era alt, força prim.
I necessitava més corpulència.
Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Costa.
Cinc minuts i les vuit. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Per la Laia Terra, el Tot Costa, per parlar de la situació d'Ansu Fati, que diríem que està relativament a prop de deixar de ser a tots els efectes jugador del Barça.
Sí, deixarà de ser jugador del Barça aquest estiu. Ja fa dies que vam explicar que el Mónaco estava decidit a fer efectiva la clàusula de compra, que té xifrada en 11 milions d'euros. Els últims dies el que han estat fent és negociar Ansu i el Mónaco, sobretot, bàsicament, negociant la seva fitxa. Això era una negociació ja personal entre el jugador i el club. L'acord entre el jugador i el Mónaco ja està tancat. De fet, avui Fabrizio Romano ja avançava doncs, que aquest acord i aquest traspàs estava fet. Això serà així. Here we go, exacte, ha fet un here we go. És cert que això serà així, el que passa que ara encara s'estan acabant de tancar petits detalls, com per exemple quin serà el percentatge que es quedarà al Barça d'una futura venda d'Ansu. Perquè això és una fórmula que Deco està fent servir molt en pràcticament tots els traspassos i li agrada incloure-ho perquè són diners que tu vas sumant jugadors i el que va ingressant d'aquests percentatges de venda i al final doncs, són ingressos que pel Barça són interessants i per això sempre estan negociant i és bastant important aquesta part del percentatge de compra que es queda al Barça. Quan es tanqui ja definitivament aquest acord i es faci oficial, el Barça ingressarà aquests 11 milions d'euros i a més la marxa d'Ansu, que li quedaven encara 2 anys de contracte, doncs suposarà al Barça una rebaixa en total en aquests 2 anys, una rebaixa de la massa salarial d'uns 20 milions, però vaja, es calcula any a any, per tant aquest any el que computa directament seria una rebaixa salarial d'uns 12 milions d'euros de la massa salarial i l'any que ve uns 9 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Bé, sap greu plantejar-ho així perquè Ansu ha estat el que ha estat i ha tingut la desgràcia que ha tingut, però és que em sembla una operació boníssima pel Barça, que Ansu hagi trobat un lloc on tornar-se a sentir futbolista i que, vaja, tregui del damunt una fitxa alta, com ho era en el moment en què va renovar.
Te'n recordes quan dèiem que Ansu era el nou Messi, que portaria clar. El 10 i tal? Ho veus tot en perspectiva i si sap greu celebrar que se'n vagi al Mónaco, però està molt bé, vull dir, si ell és feliç, el Barça històricament no ha sabut vendre, la signatura pendent del Barça és trobar sortida a futbolistes que no hi comptes i tal, jo ho donaré per bo, però mires enrere i si tens memòria i tens nostàlgia, bé, sí, et sap greu. Però ara, evidentment, la Minya Mal ha ocupat aquest espai i 300 vegades 300 hectàrees més d'espai que el que tenia Ansu Fati, però en aquell moment Ansu Fati era el nostre, la Minya Mal.
Clar, si no se li haguessin creuat les lesions, jo estic segura que hagués estat molt més futbolista del que a dia d'avui és.
Sí, tot i que estàvem tan assedegats en el moment que per mi la dimensió de
no,
la
no té res a veure, però és que la faceta, però és que Ansu era sobretot gol.
Sí, sí. Però que, com diu el Dani, tots hi van veure l'hereu de Messi i ara que hem vist l'eclosió de Lamine, era una altra cosa. Ara,
jo crec que
si hauria fet gols per donar i per vendre.
Sí, però jo crec que futbolísticament no imaginàvem que seria la dimensió de Messi, sinó que en aquell moment el 10 quedava lliure i necessitaves...
Ja.
En aquell moment era el teu far, però jo no recordo...
Molts programes de televisió,
era un tio que amb 17 anys està fotent gols.
Ara que Messi s'acaba, ara... Quina mala sort, des de Madrid deien, quina mala sort tenim que se us ha anat Messi i ara us apareix Ansu i tal.
Bé, doncs, com explica Laura, perdó.
No, que dic que sí que sap greu, però la sensació també que teníem al Barça era que quan es va recuperar de les lesions i tornava a jugar algun partit, es tornava a lesionar, era com que necessitava sortir del Barça, que no progressaria si es quedava al Barça. Era d'aquesta sensació,
sí,
eh?
Sí.
I, per tant, la sessió al Brighton no va acabar d'anar bé i el Mónaco s'hi ha trobat minuts, tot i que no ha estat titularíssim tampoc, però ha marcat 12 gols, que
bé,
no està malament.
Un canvi d'entrenador. Va començar molt bé, va haver-hi un canvi d'entrenador que va canviar el dibuix i li va costar la titularitat, però la veritat és que ha tornat a acabar fent gols, vaja.
12 en total, 11 a la Lliga.
Diria que va acabar entrant a la llista, prellista del Mundial.
Hi havia gent que el demanava com a mundialista.
A veure, posaré d'això, però vaja. Jo en el primer moment vaig pensar, home, com ha d'anar al Mundial, pues que amb total respecte ja ha acabat anant Borja Iglesias, sí, vull dir que si l'hagués convocat tampoc m'hauria semblat cap disbarat.
I que és molt jove, té 23 anys. És que encara...
És que va sortir tan jove que amb tot el que li ha passat encara continua sent un jugador que si té salut i com jo estic d'acord amb tu amb el canvi de paisatge,